Bona tarda, Meritxell Batet, secretària general adjunta del grup socialista del Congrés.
Hola, molt bona tarda, què tal?
Queden 3 setmanes tot just per la cita electoral. Com afronta el PSC aquests comicis?
Doncs per nosaltres la cita electoral del 21 de desembre és una oportunitat per canviar de rumb, un rumb que pensem que ha portat a Catalunya a una situació devastadora per raons econòmiques, per raons de divisió social, de problemes de convivència que ens fan molt de mal i que jo crec que és compartit per molts ciutadans i ciutadanes que ho patim en pròpia pell, per un desprestigi internacional creixent, i el que volem és revertir aquesta situació i començar a treballar per reconstruir d'alguna manera consensos, per reconstruir la convivència de la que ens sentíem tots orgullosos, i així és com es presenta el PSC a aquestes eleccions, amb ganes constructives, amb ganes positives, amb ganes de transversalitat, de poder arribar a aquests consensos que crec que són fonamentals si volem continuar avançant com una societat moderna.
Què passarà el dia 22 de desembre un cop es coneguin els resultats? Si guanya el PSC o qualsevol dels partits del bloc constitucionalista, s'aixecarà de forma automàtica l'article 155?
Bueno, jo estic segura que un cop s'esculli un nou Parlament de Catalunya amb les seves majories, que es pugui escollir un nou govern, el 155 caurà en desús. De fet, ha estat una mesura estrictament per tornar a la normalitat democràtica, per convocar de manera immediata unes eleccions, per donar la veu als ciutadans i ciutadanes de Catalunya i que puguem escollir amb totes les garanties democràtiques els nostres representants per tirar endavant i per sortir d'aquest forat on s'han conduït, forat o abisme, o són totes les metàfores que hem utilitzat que gairebé se'ns han acabat les paraules. Però en tot cas és urgent, com deia, canviar aquest rumb i començar a construir una nova esperança, un nou horitzó, i que requereixen moltíssimes reformes. Nosaltres sabem que el 22 de desembre no estarà tot fet. Al contrari, el 22 de desembre haurem de començar a treballar per construir un projecte il·lusionant, un projecte de relació amb el conjunt de l'Estat. El nostre objectiu és continuar junts i pensem que el millor per continuar a Espanya i per continuar a Europa, que és una prioritat absoluta, el que requereix precisament és canviar algunes coses. Per això també la nostra aposta decidida per reformar la Constitució.
Què passarà si, justament al contrari, surt algun dels partits del bloc independentista? Perquè Carles Puigdemont ha repetit en moltes ocasions, ha preguntat si s'acceptaria el resultat d'aquestes eleccions en el cas que guanyés un d'aquests partits.
Bueno, jo crec que el PSC no és sospitós de no acceptar ni resultats ni no acceptar res que es faci dins de la legalitat. Ans al contrari. El problema que va tenir el bloc independentista és que no van acceptar els resultats que es van produir a les anteriors eleccions. És veritat que van guanyar, van tenir una majoria parlamentària, però aquesta majoria parlamentària el que els permetia era governar. No els permetia vulnerar la llei, no els permetia destruir l'Estatut d'Autonomia, el Reglament del Parlament, la Constitució, no fer cas als lletrats del Parlament, no fer cas al Consell de Garanties Estatutàries. Això, que és el que van fer precisament els dies 6 i 7 de setembre, no estaven legitimats per fer-ho. Guanyar unes eleccions, tenir una majoria parlamentària, que a més no era una majoria social, el que et permet és governar. Jo crec que el primer que haurien de reconèixer és que ells no van acceptar els resultats electorals de les últimes eleccions i que precisament per aquesta mala lectura d'aquells resultats ens han conduït fins on ens han conduït. I haurien d'adonar-se, jo crec que hi ha moltes veus que ho han acceptat, i per tant que han acceptat que han estat mentint durant tot aquest període, que cal canviar radicalment la direcció que portaven fins ara.
El PSOE va donar suport a l'aplicació de l'article 155 amb la condició que es reformés la Constitució espanyola, però sembla que el PP s'ha allunyat una mica de la possibilitat d'aquesta reforma.
Bueno, per nosaltres canviar el marc normatiu, el pacte constitucional, aquest pacte de convivència, el pacte polític que ens van donar l'any 78, és primordial. Pensem que és necessari un nou pacte d'Estat per a Catalunya, però en el fons pel conjunt de l'Estat. En aquests moments hi ha moltíssima gent que sent allunyada d'aquesta Constitució, que no l'interpel·la, que no la sent com a pròpia, molt especialment aquí a Catalunya, però jo crec que també és una qüestió generacional que afecta a d'altres indrets de l'Estat. Per això pensem que és fonamental abordar, si volem seguir construint en positiu el nostre sistema polític, el nostre sistema democràtic, les institucions democràtiques, i enfortir precisament aquest valor que hem heretat d'aquells que van fer la transició en el seu dia l'any 78, cal modificar aquesta Constitució. El president del govern va acceptar-ho, i va dir que estava disposat a començar a parlar-ne i avançar en aquesta direcció de reforma. I amb aquesta paraula jo em quedo. Ara estem en campanya electoral, jo entenc que hi ha veus que volen posar-hi distància, que no volen regalar, si volem utilitzar així l'expressió, coses al Partit Socialista, perquè ha estat una iniciativa molt nostra, però que nosaltres la volem compartir, la volem fer de tots els partits polítics, i justament aquesta comissió que s'ha creat al Congrés dels Diputats és una oportunitat única de taula on poder seure tots i començar a dir-nos les coses. Hem de recuperar en aquests moments coses que s'han perdut: respecte mutu, confiança, lleialtats. Són, des del meu punt de vista, elements prepolítics que, si no els aconseguim entre tots els partits polítics, serà molt difícil avançar després en una negociació i en un diàleg sincer. I jo crec que aquesta comissió pot servir com a escenari ideal per començar a construir aquestes complicitats, aquesta confiança, aquesta lleialtat, aquest respecte. Crec que hem d'intentar acostar-nos i entendre el que opina de manera diferent. Entendre's amb el que opina igual és molt senzill. I això ha de voler dir estar disposat a escoltar i disposat a cedir. Això és una altra cosa que a la política d'aquest país no estem molt acostumats, però si tu vols arribar a un consens, vol dir que les coses no sortiran exactament com tu volies que sortissin, sinó que hauràs cedit i t'hauràs aproximat a l'altre. I aquesta és la feina que ens toca fer, i crec que és la responsabilitat de tots els partits polítics. El Partit Socialista està disposat a fer-ho.
De quina forma vol el Partit Socialista reformar la Constitució? Quins serien els punts clau que es voldrien reformar?
Doncs nosaltres hem fet una anàlisi i un diagnòstic molt extensa de l'estat autonòmic fins ara, i hi ha alguns elements claus que pensem que són febleses de l'estat autonòmic, on l'estat autonòmic clarament ha fallat. Ha fallat en el reconeixement de les diverses identitats i de la pluralitat d'identitats que hi ha a Espanya. Espanya és un país molt ric, molt ric, i jo crec que això és un valor, i en comptes de veure-ho com un valor, sembla que d'alguna manera ho hem intentat minimitzar o tapar. Crec que la Constitució ha de reconèixer això. Si ens fixem en l'escut, per exemple, de la bandera espanyola, ho veiem molt clarament. Espanya al final és una juxtaposició de regnes, de territoris, de principats molt diversos, de diferents llengües, de diferents cultures, de diferents costums. Doncs recollim tot això i treballem també en paral·lel, a més de reformar el text legal, treballem en paral·lel per una cultura federal, una cultura més de poder compartit, de poder horitzontal més que de poder vertical. Crec que això és un element fonamental. Hi ha un segon element on també ha fallat l'estat autonòmic, que és en la distribució de competències. És una distribució confusa que ha generat moltíssima conflictivitat entre l'estat i les comunitats autònomes. I això ha acabat provocant, d'alguna manera, deslleialtats o desconfiances. Doncs resolem-ho bé des del punt de vista normatiu, farem que la conflictivitat baixi i que, per tant, la convivència i l'entesa sigui més senzilla. Hi ha un tercer element fonamental, que en aquests dies, és gairebé protagonista en els debats públics, en aquests dies i en els mesos anteriors, que és el tema del finançament. Hi ha moltíssimes comunitats autònomes que estan infrafinançades, històricament infrafinançades, i per tant hi ha una acumulació d'un dèficit insostenible, tenint en compte que les comunitats autònomes són les que exerceixen precisament aquelles competències més importants pel manteniment de l'estat del benestar: l'educació, la sanitat, els serveis socials. El 80%, prop del 80% de la despesa, de la inversió de les comunitats autònomes, és precisament en polítiques socials. Per nosaltres això és primordial, i per tant garantir el seu finançament també és primordial. La Constitució no recull quins són els principis bàsics de finançament que caldria que tinguessin totes les comunitats autònomes. I finalment hi ha un quart element que jo crec que és molt important i que tampoc no s'ha treballat, que és l'element de cooperació, de representació dels diferents ens territorials amb autonomia política, comunitats autònomes en el present, en aquest cas, que puguin tenir un vot decisiu i una capacitat decisòria definitiva en aquelles matèries que els afecta directament. En aquests moments el Senat no representa aquesta cambra de representació territorial, ni per la seva composició, ni per les seves competències, ni per la seva capacitat. Doncs bé, hem de construir una cambra de representació territorial on realment les comunitats autònomes puguin decidir sobre polítiques tan importants com, per exemple, la llei d'educació. La llei d'educació hauria de ser valorada i, per tant, votada de manera definitiva pel conjunt de les comunitats autònomes que seran les principals receptores d'aquesta política cabdal pel futur d'un país.
Fa ja un mes de l'aplicació del 155, s'ha aconseguit el que s'esperava amb la seva aplicació?
Jo crec que, de moment, s'ha aconseguit una cosa molt important, que és calmar la situació que estàvem vivint, tornar a la normalitat, poder desenvolupar una campanya electoral i tenir una porta d'horitzó d'inici d'una certa normalitat democràtica. Crec que va ser un encert. Segurament és l'únic que ha fet bé el senyor Rajoy en els últims 6 anys en el conflicte territorial, però jo li reconec convocar immediatament, és veritat que amb molta pressió per part del Partit Socialista, que és precisament el que li demanàvem, però ell va convocar immediatament aquestes eleccions i ara el que tenim és un govern en funcions, per tant un govern que l'únic que fa és simplement gestionar el dia a dia sense haver i sense poder prendre cap decisió en polítiques cabdals de l'autonomia de Catalunya i de l'autogovern. Crec que la recuperació de les nostres institucions, de l'autogovern de Catalunya, també ha de ser una prioritat i jo tinc aquesta esperança, és a dir, que el 21 de desembre no ens ho resoldrà tot, ni molt menys, però posarà les bases per recuperar algunes de les coses que hem perdut i seguir conquerint aquelles que ens portin de nou a fer de Catalunya el que era, perquè és veritat que haver perdut 3.000 empreses doncs ens han empobrit econòmicament, és un fet, encara no sabem quines seran les conseqüències que puguin venir. La marca Barcelona, de la ciutat de Barcelona, que internacionalment i des del punt de vista europeu era tan potent, també ha perdut força. Crec que això és dramàtic per Catalunya i ho és pel conjunt d'Espanya i, com deia al començament, també per nosaltres una de les prioritats bàsiques és recuperar aquesta convivència. El poder parlar amb normalitat, amb amics, amb companys, amb familiars, de tot, sense ser assenyalats constantment de traïdors o de feixistes i ser insultats simplement perquè penses de manera diferent. Jo crec que aquests valors, que al final són els valors democràtics cabdals que fan que puguem viure de manera civilitzada tots plegats, són importantíssims de recuperar de manera el més ràpid possible.
Podem presentar ara un recurs per la impugnació d'aquest article. Què li sembla aquest recurs?
Bueno, de fet, no sé molt bé quin tipus de recurs volen presentar, perquè la capacitat d'iniciativa per presentar recurs d'inconstitucionalitat per part d'un grup parlamentari és contra lleis o normes amb rang de llei. Això no és ni una llei ni una norma amb rang de llei. Per tant, primer, a mi m'agradaria saber jurídicament com tenen pensat presentar aquest recurs davant del Tribunal Constitucional, perquè no em sembla una fórmula òbvia. Jo crec que Catalunya estava en un carreró sense sortida. Teníem un govern que s'havia saltat la llei, que és el més greu que pot passar. Quan un poder públic no respecta les lleis, que és la gran conquesta que hem fet tots els ciutadans i ciutadanes, que és que els poders públics estan sotmesos a la llei exactament igual que qualsevol altre ciutadà o ciutadana, s'estava esmicolant un dels pilars bàsics precisament de l'estat de dret i de l'estat democràtic. Quan això passa, quan perdura aquesta voluntat de continuar vulnerant l'ordenament jurídic i quan es produeix en mans en aquell moment del president de la Generalitat, en comptes de convocar unes eleccions democràtiques, que ho podria haver fet i podria haver evitat l'aplicació del 155, no ho fa, i en comptes d'això el que fa és declarar unilateralment la independència, no hi havia més sortida. L'Estat s'ha de protegir, l'Estat ha de reivindicar el sistema democràtic, ha de reivindicar l'Estat de dret, i per tant el que s'ha fet és aplicar un article de la Constitució, per tant, perfectament previst, i a més minimitzant el seu impacte, la seva actuació en el temps i en la intensitat de la seva aplicació. Jo, la veritat és que no encerto a veure una altra sortida. De fet, quan plantejo a d'altres partits, com per exemple Podem, quina altra sortida teníem o què és el que podríem haver fet alternativament a això, mai no hi ha resposta. Per tant, no agradant-me haver arribat a aquesta situació i pensant, a més, que el senyor Puigdemont ho podria haver evitat convocant les eleccions, crec que estàvem abocats a intentar que Catalunya tornés el més aviat possible a la normalitat, i això és precisament el que ha passat.
Dilluns, el jutge del Tribunal Suprem ha de decidir si deixa en llibertat els consellers cessats i els líders de l'ANC d'Òmnium Cultural. Què creu que passarà?
Doncs no ho sé, no? Perquè el poder judicial va pel seu carril, per la seva via, i evidentment jo respecto totes les decisions. Políticament, jo espero que surtin de la presó. No crec que ningú estigui content de veure càrrecs electes a la presó. Penso que seria bo, per una major normalitat precisament de la campanya electoral, que estiguessin fora, i per tant aquesta valoració política no puc evitar fer-la. Des del punt de vista jurídic, doncs no em queda més que respectar les decisions judicials i sobretot preservar aquesta separació de poders. Crec que és important tenir-ho clar, no? Que el poder judicial és independent del poder polític, del poder legislatiu i del poder executiu, i vull que continuï sent així, perquè és el més sa que ens pot passar.
En el cas que decidís mantenir-los en presó, seria la primera vegada que es fa una campanya electoral amb consellers fora del país i consellers a la presó, bueno, amb candidats.
Sí, seria la primera vegada. També és veritat que és la primera vegada que un president i uns consellers vulneren la llei de manera oberta, no? I decideixen derogar amb una majoria absoluta del Parlament de Catalunya la Constitució, l'Estatut d'Autonomia, i vulnerar els drets fonamentals de la meitat de l'hemicicle. També és la primera vegada que això passa. Per tant, nosaltres fa molt de temps que venim advertint del perill d'aquesta via, de la via de la unilateralitat, de la via de saltar-se les regles del joc, de saltar-se l'estat de dret i al final de saltar-se les garanties democràtiques, perquè això ens porta on som. Dit això, espero, i ho reitero, que aquesta campanya electoral doncs es pugui produir de la manera més normal possible i per tant que puguin sortir per exercir-la en plena llibertat.
Moltes gràcies, Meritxell Batet, secretària general adjunta del Grup Socialista del Congrés.
Moltes gràcies a vosaltres.